de cristians. Un fort aplaudiment per ell.
Benvolguts, amigues i amics, jo tinc la sensació que aquests micros se sent com se sent. Molt bé. Bueno, gràcies a mi. Abans que res, gràcies també per respondre un cop més a la crida de fer-vos presents, però, junt amb les gràcies, tinc de demanar-vos, en nom del Pacte per la Vida i la Dignitat, excuses. Us demanem que ens perdoneu, perquè a diferència dels partits polítics, no us convidem a res, no us regalarem res, no us prometerem res. No us convidarem a una paella, com fa en Maragall, ni tan sols a un modest bocata, ni caramels. Millor dit, com ha quedat clar, heu tingut de pagar. No us prometem res. No diem que si guanya el sí, s'eliminarà l'impost de successions, ni que implantarem el xec familiar, ni que les empreses deixaran de deslocalitzar-se. No direm res d'aquestes promeses. Ara tots es senten generosos i ofereixen tot allò que en el passat no ens han donat. Coses que en la seva immensa majoria, cal dir-ho, no necessiten de l'Estatut d'Autonomia per dur-se a terme. Es necessitava només voluntat política, prioritat en els pressupostos. I és que nosaltres no ens trobem aquí per prometre ni per rebre. Nosaltres ens trobem aquí per donar. Nosaltres som gent que volem donar, que ens fem presents a la plaça pública amb voluntat de servir. De servir a la veritat, al raciocini, a la prudència, al sentit de la responsabilitat i de la llibertat real. Servir als homes i a les dones concretes, a les seves famílies, a la societat civil. Per això ens trobem, per això parlem. Us crido l'atenció sobre un punt, sobre un detall que és important. Al llarg d'aquesta campanya estan evitant parlar del títol primer. Cara als vots, els hi fa nosa ara el títol primer. Prefereixen ocultar-lo. I és una llàstima que una part dels mitjans de col·laboració segueixin aquest joc. Perquè és que no té interès, és que no és important que els catalans coneguem quins són els drets i deures que ens marca l'Estatut, quins són els principis que volen aplicar des de la Generalitat de Catalunya per dirigir la societat catalana, perquè és de tot això del que parla el títol primer. I no en parlen perquè són conscients que és sectari, que és una imposició ideològica que exclou a molta gent, que no és un text de consens ni d'unitat com va ser la Constitució espanyola, com fins i tot va ser la Constitució europea. Perquè cal llegir el que diu el títol primer i cal llegir també el que no diu, perquè aquest conjunt defineix el model de societat que volen implantar. I al llegir-ho, cal a més recordar una cosa. El títol primer podria desaparèixer i ja no afectaria per res a l'autonomia, a l'autogovern de Catalunya. Des del punt de vista de les competències, des del punt de vista del finançament, el títol primer és perfectament innecessari. Què és, doncs? Doncs la impronta ideològica de l'Iniciativa per Catalunya. El partit... Ja que us poseu així, Iniciativa per Catalunya, que no és un partit ecosocialistes, com sabeu, sinó que és a l'eco dels socialistes, que és una altra cosa diferent. Hi ha partits que han deixat passar el títol primer, malgrat que s'han omplert després la boca dient que no els agrada i que no hi estan d'acord. L'han deixat passar per complexes. Sí, per complexes. Un dels negociadors, al principi del procés, em deia: és que no podem semblar de dretes. Oposar-nos al títol primer és semblar de dretes. Com si la vida, el matrimoni, la família, la llibertat de la societat civil, els drets dels pares, el reconeixement de la llibertat religiosa i tantes altres coses tinguessin de ser de dretes en lloc de ser el que són, principis bàsics d'una societat lliure, responsable i justa. Preguntem-nos, per exemple, una cosa que ha sortit al llarg de les intervencions. Per què s'ha redactat de manera que desapareixi el matrimoni? Això sí, les unions estables de parella són àmpliament tractades. Per què? És això el que demana la societat? En una data tan recent com el juny del 2004, el Centre d'Investigacions Sociològiques, el Centre d'Investigacions Sociològiques, per no traduir-li el nom, presentava una valoració sobre qüestions d'aquesta mena. Doncs bé, quedava clar que el 68% dels enquestats valorava negativament l'augment dels divorcis, el 68%. El 73% dels enquestats valorava negativament les parelles que no volen tenir fills poguent-ne tenir. El 64% valorava negativament el nombre de fills per part de dones solteres o de parelles no casades. El model que dibuixen els ciutadans amb les seves respostes és que els fills han de venir al món, que diuen sí al matrimoni estable, que admeten, de manera no majoritària, la parella de fet, però que consideren que no és un àmbit adequat per tenir fills, que no els agrada que les parelles decideixin no tenir-ne de fills i que consideren que la família monoparental no és l'àmbit desitjable per tenir cura dels fills. Desitjable, altra cosa és que t'hi vegis abocat per les circumstàncies. En definitiva, el que dibuixen els ciutadans és el model contrari al que promou el títol primer, perquè darrere el títol primer hi ha una visió instrumentalitzadora de la societat, hi ha una concepció d'enginyeria social, de modelar des del govern, des de les enormes capacitats amb recursos que tenen avui en dia els governs, la societat a imatge i semblança de la seva ideologia. I això no és democràtic, i això entranya una perillosa deriva de caràcter totalitari. Atenció, no es tracta de penalitzar a ningú pel seu comportament social en l'exercici de la seva llibertat. No és això el que estic dient. El que estic dient és que les lleis, i més quan són tan importants com l'Estatut, tenen el deure de promoure allò que és socialment desitjable. El model que fomenta les institucions socialment valuoses. I l'Estatut d'Autonomia, en el seu títol primer, fa exactament el contrari. No hi ha cap text constitucional, no hi ha Europa, sinó al món mundial, ni un, jo dic amb tota rotunditat, que margini el matrimoni, l'expulsi, i que al mateix temps declari que promourà les unions estables de parella. Però és que no se'n donen compte del que volen fer. En nom de què després ens demanaran els ciutadans responsabilitat, que ens comportem de manera responsable, si ells en una qüestió tan central es comporten d'una manera tan responsable com és eliminar el matrimoni d'una legislació central, com és promoure, declarar la promoció de les unions estables de parella. Quin és el model de societat? A on condueix aquest projecte de vida en comú? Aquesta concepció tan negativa de les institucions socialment valuoses i insubstituïbles com el matrimoni, la paternitat, la maternitat, de la família, a més, s'ha dit abans, cal relacionar-la amb el fet de declarar com a principi de govern, que això és el que fa el títol primer, com a principi de govern, la ideologia de gènere. Què significa la ideologia, la perspectiva de gènere? Doncs significa, afirma, que la gran majoria de les característiques del ser home, del ser dona, no es deuen a una diferència sexual, no es deuen a la biologia, no es deuen a la natura, sinó que són construccions culturals que, per tant, poden modificar-se. No hi ha, per la ideologia de gènere, homes i dones fixats. Hi ha gèneres, comportaments sexuals, que poden variar al llarg de tota la vida. Per la ideologia de gènere, la humanitat ha deixat d'estar composada per homes i dones. En altres termes, Adam i Eva han deixat d'existir. I per això, per mantenir aquest artifici, volen educar els nostres fills, els nostres nens. Perquè a l'escola es preguntin, soc jo un nen? Soc jo una nena? Soc un nen que li agraden els nens? Soc una nena que li agraden les nenes? Soc un nen que li agraden les nenes i els nens al mateix temps? Què soc jo? Això és el que pares i mares volem pels nostres fills en aquest país? Això és el que volem els ciutadans de Catalunya pel nostre present i pel nostre futur? Tens raó. El rol tradicional diu la ideologia de gènere, el rol tradicional de dona i mare, el rol tradicional de dona i mare, posa a la dona en una situació de risc davant de l'home. Ja ho sabeu, dones i mares, Montse, que no sé on estàs, ja ho saps, esteu en situació de risc. Jo, per dir-ho amb franquesa, més aviat tendia a pensar a la inversa, però si diu l'Estatut, deu ser veritat. Això proposa la ideologia de gènere, això afirma la ideologia de ferro, i afirma coses més curioses. Diu que la tradició judeocristiana, no la islàmica, la judeocristiana, fomenta sistemàticament la idea d'inferioritat i dependència de les dones. Totes les dones d'aquí presents educades en la tradició judeocristiana són inferiors i dependents, segons la ideologia de gènere. I també afirma que la posició de la dona en el matrimoni catòlic és d'esclavitud. Voleu fer el favor de llegir el significat i les conseqüències d'impulsar com a principi de govern sobre les nostres famílies aquesta concepció que consagra l'Estatut? Pot ser aquest un estatut per tots? Ara, que comencen a estar una mica preocupats perquè els hi està sortint, doncs, això que estem fent ara avui i altres coses que hem fet en dies anteriors, algun polític es dedica a explicar que hi ha bisbes que votaran que sí, una clara. És un pobre argument dels partits per justificar les seves renúncies. S'han d'amagar darrere dels bisbes. Nosaltres no ens hi amaguem. Nosaltres no els hi fem dir als bisbes allò que no han dit. Però, tampoc ocultem el que sí han dit. I han dit de manera ben concreta, i cito literalment, que el títol primer contradiu els principis de l'humanisme cristià. Contradiu els principis de l'humanisme cristià. I contradicció, ho recordo, significa que si una cosa és certa, l'altra és falsa. Si els principis del títol primer són certs, els principis de l'humanisme cristià són falsos. És a dir, són incompatibles. I qui tingui orella, que escolti. Permeteu-me que faci també una crida d'atenció. La vida no s'atura el dia 18. Continua, és evident. Nosaltres també continuem. Aquesta és la primera batalla, no l'última. És la primera que hem baixat directament, sense intermediaris, a l'espai polític. No és fàcil. T'apreten de totes bandes. Et comprimeixen de totes bandes. I ho hem fet no per defensar idees de partit, sinó principis, valors, institucions que han fet i fan que Catalunya sigui el que és. Que han fet i fan que Catalunya sigui el que és. I que ara tots, o quasi tots els partits, sembla que hagin oblidat. I així continuarem. I vetllarem perquè les futures lleis, sigui el Codi de Família, sigui la Llei de la Infància, o altres qüestions, la signatura d'Educació Cívica i tantes altres coses, i també noves qüestions que no hi parem prou atenció i que li pararem en el futur, relacionades amb la justícia social, amb la solidaritat, com la pobresa, les crisis de les pensions, allò que afecta especialment a les vídues, el drama de la manca d'habitatge, totes aquestes i moltes altres qüestions tindran la nostra presència activa al mig de la plaça. Afirmem, comprometem-nos, s'ha acabat d'amagar el cap sota l'ala. Sortirem d'aquesta campanya molt més forts, ja ho estem, molt més visibles, ja ho som, molts més presents, ja es veu, i molt més actius. I això ho farem valdre. La mateixa nit de les eleccions, i també cal parar atenció a aquest aspecte, tots, com és habitual, es declaren guanyadors. Ja sabeu que després d'unes eleccions, després de votar, tots han guanyat. Bueno, ja ho sabeu també, no us feu cas. Compteu vosaltres mateixos. Si l'Estatut no treu el 50% més 1 dels vots de les persones amb dret a votar, no dels que han anat a votar, sinó de les persones que tenen dret a votar, serà legalment aprovat, però tindrà molt poca legitimitat. I per tant, atenció, tot allò que necessita d'interpretacions posteriors per fer-se funcionar, com succeeix amb tot el títol primer, quedarà deslegitimat, quedarà afeblit. Serà legal, però serà feble. Repeteixo, la veritat més un dels cens, no dels que han anat a votar, sinó dels que tindrien de votar, de tots, perquè en un referèndum l'abstenció també compta. I si no, fixeu-vos, avui, ahir, es declaren contents perquè diuen que anirà a votar el 55% de la gent, més o menys les enquestes que han sortit. Aniran a votar el 55%. I votaran sí al 70%. Fantàstic. Vol dir que només el 38,5% dels catalans amb dret a vot hauran dit que sí. I es declaren contents per això. Però quina mena d'estatut és aquest que només aconsegueix el recolzament d'una tercera part dels catalans, malgrat que el govern espanyol la Generalitat, el PSC, el PSOE, Convergència i Unió, les televisions públiques, les ràdios públiques, tots els mitjans de comunicació, pràcticament, aparentment, tothom hi està a favor. Tothom hi està a favor i només una tercera part dels catalans el votaran. I diuen, fantàstic. Ho recordo, l'Estatut de 1979 va aconseguir el 53%. No és un resultat exultant, però evidentment és un resultat vàlid i evidentment és un resultat molt millor que aquest. I això passa per la diferència que hi ha entre un estatut que va ser pensat per ser vàlid per tots, com el de 79, o un estatut que ha estat pensat només per ser vàlids per ells. I ara queda una setmana. Som-hi. 7 dies són molts. Sortiu i no pareu de parlar amb la gent. Parleu perquè votin no durant els 7 dies que queden. I si no podeu convèncer del no, doncs que almenys no voti, perquè això també influirà. Fem un últim esforç. Recordem què diu l'Evangeli d'avui. No doneu només allò que us sobra, sinó també allò que us manca. Us manca temps. La moda d'avui en dia, doneu temps. Us manca diners, doneu diners. Teniu temps i teniu diners, doneu-los també. Aquí us ho agraeixo, però aquí no us hi havíeu d'aplaudir perquè estic dieu que treballeu, vaja, no? Tots, molts, no ho sé, dels que estem aquí pertanyem al poble de l'Aliança. Som, per tant, teòricament, membres d'un poble esforçat. I Sant Pau ens ho diu, què significa això de ser esforçat, a la segona carta als Corintis. 5 vegades he rebut dels jueus els 39 assots. 3 vegades m'han flagelat. 1 vegada m'han aparat de dragar. 3 vegades he naufragat i passat una nit i un dia sense a la deriva a alta mar. M'he trobat en perill de rius i perill de lladres, perills per part de la gent del meu llinatge i perills per part dels pagans, perills a la ciutat, perills als escampats, perills a la mar, perills per part dels falsos germans. Sovint he estat sense menjar, passant fred i sense roba. A nosaltres no ens assoten, no patim perills greus, no passem set i gana, no passem res de tot això per la nostra fe. Doncs si no patim, almenys esforcem-nos. Esforcem-nos fins al 18. I després del 18 continuem treballant amb fe des de l'endemà mateix, perquè el 19 la vida continua. Amics i amigues, gràcies, l'acte és acabat, a treballar tots.